El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
David Fernández ha estat una de les cares conegudes de la tercera jornada dels cicles de la tardor republicana organitzada per l'entitat Sabadell per la República. L'exdiputat de la CUP, periodista i activista, ha participat en una taula de debat titulada Republicanisme i procés constituent, que es va celebrar al Casal Pere IV ahir al vespre. Abans de l'acte hi va poder parlar el nostre company, l'Aleix Graell.
David Fernández, exdiputat de la CUP i periodista, bon dia.
Bon dia.
Avui toca venir a Sabadell per parlar de república. Una república que de moment a Espanya hi ha hagut dues, la tercera està pròxima?
La tercera està pròxima, no ho sé, sincerament no ho sé. Tinc la perspectiva, o vinc a compartir una perspectiva avui amb els companys i companyes de la república, i que hi ha un intent claríssim, òbviament, de, anem a dir-ho així, tercera restauració borbònica, no? Ja que parlaves de dues repúbliques, la primera, òbviament, ja la coneixem, del 75 al 31, anem a dir-ho així, i la segona, després de la dictadura, òbviament, amb el que va ser el 78. Ara, que sí que és veritat, que estem més a prop que fa 10 anys, això és obvi, i jo et diria que una societat com la catalana, on tota la demoscòpia reiterada i acumulada diu que només el 10% dona suport a la monarquia i que avui el 57% de la societat catalana votaria no a la Constitució espanyola del 78, doncs em sembla que, òbviament, estem en una cosa que sempre prèvia a una república, que és la deslegitimació i la desautorització en tots els termes del model polític vigent, no? Però no, i al mateix temps, anem a dir-ho així, ni eufòria ni desesperació, no? És a dir, crec que també després de 4 anys continuats d'excepció jurídica, política i penitenciària, que ens converteix en l'únic país d'Europa amb mig govern a l'exili i l'altre mig fins fa 4 mesos a la presó, l'objectiu de la repressió sempre és doblegar la voluntat popular i fruit de moltes circumstàncies i moltes variables, resulta que al febrer no, ens hem plantat per primera vegada en majoria en escons, en percentatge i en vots, no? Vull dir que estem més a prop, ara costarà, com totes les repúbliques. És a dir, el cicle republicà que posa fi a la primera república, pues són quasi 50 anys de moviment obrer, autònom, casals, ateneus, corals, cooperatives. No és tan fàcil, però no és impossible. I una certesa, no et diria que en positiu, sinó per aferrar-se a l'esperança. Serà difícil sortir d'aquesta, però més difícil serà no sortir-se'n. No?
En aquest sentit, creus que els grans aliats de la monarquia o del sistema monàrquic espanyol, posis el PSOE, el PP, que són els dels grans partits que la van apuntalar, no?, després de la dictadura, si algú d'aquests dos es mogués de la seva posició, exemple, el PSOE no pogués aguantar la seva posició de suport a la monarquia amb els escàndols que estem veient del rei emèrit, podria canviar el tauler de joc a nivell estatal, ja no tant el català, que sí que és suport menor a la monarquia, sinó que l'estatal?
La pregunta és tan interessant que jo diria que ja com a mínim em venen al cap així de cop tres referències, no? Una, que aquesta coalició de mitjans alternatius que han treballat demoscòpicament la qüestió de monarquia república es veu clarament, sobretot una cosa que li van advertir directament a Zarzuela just abans de que el rei emèrit fugís, és que el suport a la monarquia entre les noves generacions es desplomava completament. Per tant, un règim sempre ha de preveure la seva reproducció material, no? I això no existia. L'altre és que quan es compara el que va passar al 78, el Manolo Vázquez Montalbán deia que allò en veritat va ser una correlació de febleses, no? Ni l'oposició antifranquista podia durar la dictadura, ni la dictadura podia aguantar molt més, no? Perquè una excepció permanent no és un sistema de dominació molt estable, anem a dir-ho així. Jo crec que ara hi ha una correlació de forces, que és curiós, perquè d'una correlació d'habilitats pots tendir a un acord transitori, però d'una correlació de forces és complicat. Dic correlació de forces perquè quan es parla molt del model de l'Estat, jo crec que l'hegemonia, allò que diem la correlació de forces, no?, és molt distinta, perquè no és tan... Primer, que l'hegemonia estat espanyol són 11 milions de vots de suposada esquerra contra 11 milions de dreta extrema clara, no? Però en veritat aquells 11 milions del sector que diem que no és de dreta extrema, no? Que si el PSOE Podemos, en veritat el PSOE és un bloc partit per la meitat, és a dir, jo sempre recordo que Zapatero va ser secretari general i després president del govern per 7 vots de diferència, amb una alternativa que es deia José Bono, no? I Pedro Sánchez ho va disputar amb Susana Díaz, no? Que representen coses molt, 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 molt distintes. Per tant, sempre faig la broma de què passaria si Pedro Sánchez convoqués un referèndum de determinació. I diu, doncs suposo que com el Marchena no el canviarem, el mateix que el govern de la Generalitat, que la tindríem per sedició, no? Per trencar la indissoluble i inqüestionable unitat d'Espanya. Això no anul·la l'estricta realitat, que és que es pot allargar, cronificar, degradar i devaluar el conflicte, però el conflicte continuarà existint. Aleshores, jo tinc clar que la República Catalana arribarà. Si em dius el què, el com i a quins costos, és el que no sé, voldria que fos per vies, òbviament, democràtiques, socials i civilitzades, però crec que l'estat espanyol i els darrers 4 anys, em remeto sense cap ingenuïtat, han estat, no?, doncs el botó de l'excepció permanent contra els anells democràtics d'aquest país, majoritaris.
A més, sembla que aquest estat espanyol ha aconseguit trobar una via morta, no? Que no hi ha un moviment republicà català prou fort per imposar-se, però tampoc hi ha aliances.
Jo crec que hi ha un concepte d'una de les persones que impulsen aquestes trobades tan interessants, que és el Joan Tafalla, i que recupera un concepte de Gramsci, que és el de la revolució passiva, que és abans que t'ho moguin tot per baix, moto tot per dalt, no? Aleshores, no hi ha, i de fet quan burxes una mica en aquesta segona mesa de diàleg que hi ha hagut i quan pares una mica l'orella a veure què diu el Partit Socialista Obrer Espanyol, resulta que el màxim que aspiren, jo crec, és que el 2023 revalida aquesta majoria de govern i fer una reforma constitucional cosmètica que no canviarà gaire res. I les aliances sí, són escasses, i jo crec que de la mateixa forma que el cicle del procés català i de la indignació del 15M va obrir un cicle, ara estem en el tancament sistèmic d'aquest cicle, és a dir, garantir que ni una cosa ni l'altra triomfen. Per parafrasejar Emilio Botín, que ho va dir el Standard & Poor's, que ho van dir el 2013, de les darreres coses que va dir Emilio Botín, era, a mi només m'amoïnen dues coses, no? Podemos i Catalunya, no? Jo crec que l'opció Podemos clarament està obturada, ja ho reconeixen ells, que aquell intent democratitzador, no?, s'ha estavellat contra la correlació de forces i contra un estat que jo, quan diuen que autocrítica, també a una part de l'independentisme, quan diuen Espanya és un estat fallit, no. L'estat espanyol no és un estat fallit, és un estat molt fort.
I compleix amb el que és un estat.
És un estat fallit, no és un estat fallit, és a dir, un estat fallit és quan ni policia, ni fiscals, ni jutge en poden aplicar la seva llei. És una democràcia fallida, que és diferent. O sigui, la forma, l'única forma que han tingut, i ho va dir Rubalcaba també, per intentar combatre l'independentisme, era degradar la democràcia, retorsionar l'estat de dret i devaluar els drets civils i les garanties jurídiques. I això és el que han fet. Però això és un període de temps. No és tot, ja hem passat per altres períodes foscos, i l'obligació de tot moviment democràtic constituent és fer que els mals moments durin poc i els bons durin una mica més, no? I en això estem ara. Jo crec que l'1 d'octubre té un punt constituent i sobretot crec que té un punt de no retorn, i crec que ells també ho saben. Vull dir, potser nosaltres no sabem com hem d'avançar, perquè l'anomalia nostra no és voler un referèndum com a Escòcia o com el Quebec. L'anomalia que tenim al davant és un davant que es negarà permanentment a habilitar i a permetre aquest referèndum. Aleshores, en fi, són moltes coses de les que debatrem avui intentant buscar una sortida, però jo crec que això, que l'esquema d'estat és precisament aquest, no? A la recerca d'una tercera restauració borbònica que materialment és impossible, perquè aconseguir passar del 10% a favor de la monarquia amb els escàndols escandalosos que l'acompanyen des de fa molts anys ens remeten a un estat espanyol que se li va tallar la respiració el 2017 per dues coses, pel procés català, però també per la crisi multiorgànica que tenia dins seu. La corrupció, una economia propietària en mans d'uns pocs terratinents financers, la fallida del mateix Juan Carlos I i la fugida. Per tant, l'escàndol de la Guerra Bruta amb Villarejo, que ha implicat i ha esquitxat a tota la cúpula financera d'aquest país de la Gran Manga. És a dir, tu mires des de fora i la crisi és orgànica. Ara han aconseguit assistir-la, no?, i intentar que duri uns quants anys amb una vessant, no?, que és aquesta altra vessant, que és si no ho fan aquests, que és el PSOE, ja ho farà, intentant-ho per la via més expeditiva, doncs una majoria de Vox i del PP. No? No ho banalitzaria, tampoc ho absolut, no? Ho faria absolut, és a dir, això no és el que pot condicionar tota la política. Ara existeix, aquest terreny de joc existeix, és obvi, el 2023, que no està tan lluny, està tocant la vora i afecta, vulguem o no, a la vida política catalana i al ritme i la dinàmica del moviment independentista català, al qual jo m'identifico obertament. No?
David Fernández, moltes gràcies.
A vosaltres.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.